Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, és la una, us informa Olma Giró. La zona de Setcases, al Ripollès, ha registrat aquest matí un terratrèmol de 3,5 graus, segons ha detectat l'Institut Cartogràfic de Catalunya. Alguns municipis de la comarca han pogut percebre el sisme, segons ha informat Protecció Civil. La mateixa Protecció Civil ha activat en prealerta el pla Sismicat, tot i que el terratrèmol no ha provocat danys. Segons diversos testimonis, el terratrèmol s'ha percebut àmpliament al Ripollès, l'Alta Cerdanya, la Garrotxa, l'Alt Empordà i el Pla de l'Estany. I el president de la Fundació del Gran Teatre del Liceu, Salvador Alemany, ha estat reelegit per a un nou mandat de 5 anys. Durant la seva intervenció, Alemany s'ha compromès a treballar perquè el Liceu continuï millorant dia a dia, tant en l'aspecte artístic com en el social, i ha presentat com a objectiu pels propers 5 anys mantenir la institució com a referent líric a nivell europeu, creixent en excel·lència, qualitat, prestigi i servei a la societat. I la capital de l'Alt Empordà, Figueres, impulsa un projecte per promoure la inserció laboral de dones de més de 45 anys. La iniciativa compta amb un pressupost d'1,3 milions d'euros i preveu que el SOC subvencioni entre el 50 i el 100% del sou dels treballadors durant un màxim d'un any. El projecte se centra en les dones, un dels col·lectius més afectats per la crisi de la Covid, i compta amb la participació d'una desena d'empreses de la ciutat. El conseller d'Empresa, Roger Torrent, ha explicat que 58 persones de cada 100 que estan a l'atur avui mateix són majors de 45 anys i el 57% de les persones aturades són dones. Torrent ha valorat d'aquesta manera les dades publicades.
Ser dona i major de 45 anys és un inconvenient a l'hora de trobar feina. I les dues coses alhora fan que gairebé sigui una proesa poder trobar un lloc de treball.
El projecte anomenat Més 45 també es posarà en marxa a tot Catalunya pròximament. I en successos, la Policia Nacional i la Guàrdia Urbana de Barcelona, coordinats per l'Europol, han detingut tres membres d'una organització que robava i falsificava documents d'identitat amb implicació de menors. A principi d'any, els agents van rebre informacions anònimes sobre una organització formada per ciutadans algerians i marroquins. El grup utilitzava menors d'edat per robar la via pública i aconseguir els documents que havien d'entregar el líder de la banda. Aquests els venia al mercat negre, ja sigui en format original o falsificat. I un nou projecte s'estrena al Parc de l'Alba de Cerdanyola, que hi preveu crear 5.000 habitatges i 200 hectàrees de zona verda en els propers 15 anys. La meitat dels pisos seran protegits i les obres començaran l'any 2022 amb una inversió pública global de 400 milions d'euros. Moment ara per a la informació esportiva amb Xavi Toscano.
En futbol, la selecció espanyola s'enfronta diumenge contra França en la final de la Lliga de les Nacions. El davanter Mikel Oyarzabal acaba de parlar en roda de premsa posterior a l'entrenament d'aquest matí. Ha parlat així del rival que s'enfrontarà diumenge.
Que son grandísimos jugadores y sabemos el nivel que tienen, pero bueno, creo que no hay que tenerle miedo a nada. Está claro que respeto por el equipo contrario, porque al final... es un gran equipo y es una gran selección, pero sin tenerle miedo a nada. Creo que nosotros también hemos demostrado ser un gran equipo, más allá por encima de cualquier nombre o cualquier individualidad. El equipo se caracteriza por lo colectivo y creo que tenemos que centrarnos en eso.
El partit es jugarà diumenge a partir de 8:45 del vespre i es podrà seguir en directe per Televisió Espanyola. I en motor, Lewis Hamilton sortirà de 10 llocs enrere a la cursa de diumenge, el Gran Premi de Turquia de Fórmula 1. El pilot anglès ha estat sancionat per haver canviat el seu motor per quarta vegada aquesta temporada, quan només es permet fer-ho 3 cops. El pilot de Mercedes lidera el Mundial després del Gran Premi de Rússia, però només amb 2 punts d'avantatge sobre Verstappen, quan queden 7 curses per acabar el campionat d'aquest any. Des d'aquest matí, que ja està en marxa el Gran Premi de Turquia amb els entrenaments lliures, els ha liderat el mateix Hamilton, que ha corregut mig segon més ràpid que Verstappen. Els Ferrari s'han col·locat entre els millors, que amb Leclerc tercer i l'espanyol Carlos Sainz cinquè. Al migdia comença una nova sessió d'entrenaments lliures i també demà al matí, abans de la classificació a les dues. A la mateixa hora, però de diumenge, es disputarà la cursa.
Moltes gràcies, Xavi. Això és tot fins ara. Més notícies a les dues, Estel migdia.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:45 del vespre, de diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Hola, sóc en Josep Roca. Al nostre celler tenim més de 85.000 ampolles, però n'hi ha una que ens té el cor robat. Una ampolla solidària en benefici d'infants vulnerables que Càritas acompanya arreu de Catalunya.
Compra el cava amb cor al teu supermercat. Una iniciativa de la Confraria del Cava i el suport de 21 cavistes catalans. cavaamcor.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Aquesta olor de tinta que ja ens arriba al matí a Ràdio Estel. 6 minuts que passen de la una, estem en directe. Cada 15 dies doncs, contem amb la periodista Aure Ferran, aquesta olor de tinta que ens parla doncs, de llibres, no? De bones recomanacions que ens falten, Aure?
Hola, bon dia. Doncs sí, això és el que intentarem, parlar de llibres. I avui us volia parlar de literatura infantil i juvenil, que crec que l'hem de posar en valor i a veure si amb aquesta estoneta ho aconseguim.
I a part olor de tinta, nosaltres ens fa especial il·lusió perquè avui, Aure, volem regalar llibres, no? Que no sé si està... Això de regalar llibres, com ho veus tu? Es pot dir així, no?
Sí, i està molt bé que en regalem. De fet, si estimem algú, el millor regal que li podem fer és un llibre. Per tant, si estimem els nostres oients, per què no els hi hem de regalar llibres?
L'anava a dir que l'Aure estima molt els oients del matí a Ràdio Estel i per això doncs, avui contem aquesta, en aquest espai olor de tinta doncs, amb un lot de llibres, no? Que hi ha llibres... De tot, no?
En llibres per la canalla, en aquest cas. Ja que avui parlem de literatura infantil
molt
i juvenil,
triat.
Llibres perquè els petits de casa, les petites de casa, doncs s'engresquin a ensumar aquests llibres i descobrir-ne els secrets.
Doncs us animem que si voleu aquest lot de llibres, què heu de fer? Que fàcil, Laura, ens ho ha posat molt fàcil. La primera persona que truqui ara mateix al 93 409 2771 93 409 2771 es porta doncs, a aquest conjunt de llibres que ens ha portat avui Laura pels nostres estimats oients a l'olor de tinta. I ens deies això, no? Que avui doncs, parlàvem d'aquesta literatura infantil i juvenil, però és que a mi també em fa especial il·lusió perquè vens molt ben acompanyada.
Avui vinc superben acompanyada i és que ha vingut a compartir aquesta olor de tinta amb nosaltres l'Anna Manso.
Anna, què tal? Benvinguda.
Jo, encantada. Encantada de ser aquí, la veritat.
Volem saber una mica qui és Anna Manso, perquè, clar, o sigui, avui a redacció hi havia una revolució, directament, perquè tothom coneix Anna Manso, però ella és escriptora de literatura infantil i juvenil de referència a casa nostra, és escriptora i guionista, ara mateix a l'equip de la sèrie de TV3, com si fos ahir. Segur que molts oients també la coneixen com a la pitjor mare del món. Això queda dit així, però és que...
Que no, és veritat, i a més, perdona... Que m'ha costat molt, aquest títol, que no me'l prengui ningú. Que hi ha molta gent que diu soc jo. Dic, no, jo.
Però és el teu alter ego, no? Amb ulleres tridimensionals que, doncs, que adopta a la seva columna setmanal al suplement Criatures del diari Ara, una experiència que ha recollit el llibre doncs, La peor madre del mundo, manual para convertirse en una madre o padres imperfectos, que ha publicat ARPA Editors. I per si fos poc, atenció, és mare de tres fills. Jo sempre li pregunto a Laure, Aure, però quan et dona temps de llegir tants llibres? I l'Anna també, no? Anna Manso, tu també ets una amant de la lectura, tens temps per tot?
No, però es tracta de prioritzar. Durant un temps no anava al teatre, no anava al cinema, no anava al lloc, però llegia. És de les poques coses que quan vaig tenir fills, que jo en els articles i en el llibre els dic mec, ara ja majors i un menor d'edat a càrrec, doncs és de les poques coses a les que no vaig renunciar a llegir.
A llegir i a escriure, no? Perquè l'Anna Manso està aquí amb nosaltres a l'olor de tinta, Aure, perquè ha tret nou llibre.
Exacte, i no un llibre qualsevol. Ha tret el seu llibre número 50. L'Anna explica sempre que ella va començar a escriure quan va tenir la seva primera filla. Això vol dir fa 22 anys, oi, Anna? I amb 22 anys ha escrit 50 llibres. Vull dir que si parlem de llegir molt, jo el que no sé és d'on treu el temps per escriure 50 llibres en aquests 20 anys. On està el secret, Anna?
N'hi ha diversos. En primer lloc, la vocació i les ganes. La veritat és que ganes d'escriure llibres jo ja en tenia abans de tenir fills i la maternitat va ser l'impuls energètic per posar-m'hi. Evidentment, els primers llibres eren llibres de literatura infantil que no eren molt llargs perquè la capacitat de concentració quan fas tantes coses doncs és determinada. A mesura que els meus fills s'han anat fent més grans, vaig poder entomar projectes més llargs i vaig entrar en la literatura juvenil. però sense abandonar mai. A mi, jo tinc un problema més, jo vaig acumulant, mai deixo coses. Vaig acumulant el guió, els articles, els llibres infantils, els juvenils ho vaig acumulant tot. I senzillament, doncs, trobant espais de sota les pedres, en aquest cas, aquest llibre, el confinament. De vegades penso que, sigut, que vaig ser jo la culpable, perquè deia, vull temps per escriure, i vinga, aquí tens uns quants mesos a casa sense fer res més.
Escriure, que això ens ha passat a molts, eh? Que sempre, tot allò que desitges, alerta perquè passarà,
alerta que et pot complir.
I amb el confinament ens ha passat una mica, no?
Sí.
D'alguna manera. La darrera proposta és aquest, el llenguatge secret, no?, que publica EDB, i on tenim una protagonista, la Maria Teresa, que és sorda i du implants. Com ens agrada aquest personatge? Un personatge inspirat en una nena real, la Jana.
La Jana, que està a punt de complir-ne 19, que és sensacional. La Jana va néixer sorda i als 2 anys van detectar-ho, perquè tampoc és tan fàcil de detectar-ho, ara hi ha més sensibilitat, però al principi no, ara fa temps que no, no? I li van fer les operacions per fer els implants coclears, i jo he viscut, doncs, la seva creixença, la seva, no?, aquesta experiència, sempre en general positiva, però no sempre. I aleshores tenia ganes d'explicar la casuística, tenia ganes que la protagonista dugués implants coclears. Em pregunten de vegades, per una qüestió de diversitat? Dic, no, per una qüestió de normalitat. Perquè el que no és normal és que hi hagi tanta gent amb implants coclears i no hi hagi hagut ni una protagonista que en porti. I no és el tema de la novel·la, però està dins la novel·la, que és la manera amb la que m'agrada treballar les coses, no? Perquè crec que la literatura infantil se'ns penja moltes vegades l'etiqueta de pedagògica, que jo sempre penso, escolta, això a la d'adults no els hi penja, no, eh? Què hem fet nosaltres perquè això ens pengi? I en canvi, sempre defenso que tota bona literatura, que no tota és bona, tant la d'adults com la d'infants i joves, tota bona literatura al darrere hi ha una veritat i alguna cosa per compartir que valgui la pena. I per tant, jo he intentat fer una història al màxim de bona que he pogut, on hi ha una protagonista que porta implants coclears i ja està, crec que és prou evident tot plegat.
Us he de dir que és una història preciosa. La Maria Teresa porta implants, però això és circumstancial, com ens explicava l'Anna, i el que és important és totes les altres històries que ens explica el llibre i totes les altres temàtiques que sorgeixen. És un llibre que ens parla principalment de l'amistat, que en aquest cas no sempre és fàcil, tenint en compte les circumstàncies de la Maria Teresa, però que també ens parla de la Guerra Civil i de tots els silencis que l'han envoltada i que molts de nosaltres segur que hem viscut a casa. És a dir, els nostres avis han viscut la guerra i per a molts no sempre ha sigut fàcil que ens parlessin d'aquests episodis. Doncs aquesta realitat també surt. També surt altres realitats, no? El que deia, l'amistat, la guerra civil, i sobretot aquesta relació tan especial que estableix la Maria Teresa amb dues persones grans, que també ens serveix per parlar d'altres temàtiques, com pot ser la demència o l'Alzheimer, que pateixen algunes persones grans, i que ho fa a partir de la figura de la veïna, l'Antònia, i també de l'avi de la Maria Teresa. No sé si, clar, és tot un còctel molt potent de temes, Anna, que com ho expliques o com ho trasllades en un llibre infantil perquè no sigui feixuc, perquè és que és un llibre entranyable, però és que a més és superdivertit i jo m'he passat pipa llegint-lo.
Aquest era el repte, eh? Perquè la idea sorgeix d'una visita al Matarranya, que és allà on viu la meva cunyada i el meu germà, a temporades, la meva cunyada és d'allà, al poble de Valljunquera, jo hi havia anat diverses vegades, i m'expliquen que aquell poble va ser bombardejat durant la Guerra Civil. Jo miro al voltant, miro la gent gran i penso, ostres, aquí hi ha gent que això, per tant, ho va viure. I tinc ganes d'explicar-ho per nanos, perquè són realitats que queden molt lluny. I el repte és, però com els hi puc, perdoneu-me, el col·loquialisme, endinyar el tema sense que se m'adormin? Perquè sempre m'imagino, quan et pregunten, tu t'imagines els lectors? Dic, i tant, jo m'imagino un lector que se m'adorm. I aquesta és la cosa que intento evitar. Aquí entra la Jana, aquí entra la filla de l'Anna, una de les meves millors amigues, que l'Anna m'explicava que quan la Jana era petita i s'enfadava, es treia els implants per no sentir i dir aquí, us quedeu, hola món, adeu. Sí? I vaig pensar que era meravellós, i vaig pensar, i què li pot passar a la Jana quan es treu els implants? I aquí entra una altra cosa, és que tots els llibres, jo diria que estan molt pensats en general, eh? Jo us vaig deconstruir-lo. Aquí hi entra un llibre que és Rondalles de Catalunya, en versió d'Albert Gené, il·lustrat per Pilarín Vallès, històric llibre que jo encara conservo, on en una de les rondalles hi havia l'aigua de la vida, que quan te l'aprenies entenies què volien dir els animals. I aquell artefacte a mi sempre em va fascinar. Pensa, ostres, com m'encantaria. I la reivindicació de la ciutat i que els animals fossin urbans, no? La demència de l'avi, evidentment, ve per una... no? El fet de que la meva mare doncs, passa aquest procés en paral·lel mentre estic escrivint el llibre i la incloc. I la incloc fent una barreja del meu pare, que es va morir fa 17 anys, i perquè és el personatge del llibre és un avi masculí, i l'avi Lluís, que és com es deia el meu pare, però la vivència és la de la meva mare, que està ara ja pobreta molt malament en aquest sentit de cognició.
Aure, avui aquí a Olor de Tinta, no? Hem convidat a l'Anna Manso, que ens està presentant en aquell llibre, El llenguatge secret. Jo l'estava escoltant i dic, clar, és literatura infantil i juvenil, però és que jo el vull llegir.
És que la bona literatura infantil, l'Anna ha fet referència abans a la bona literatura, no té edat. Aquest llibre el podem recomanar a partir de 10 anys. Sí que és cert que un llibre el podem recomanar a partir d'una edat perquè, evidentment, el lector ha de tenir certes eines per poder entendre el que l'expliquem. Però sempre és a partir de... Jo no suporto quan a vegades entres en una pàgina web d'alguna llibreria o d'algun lloc i et diuen de 7 a 9 anys. Què vol dir de 7 a 9 anys? Jo m'he llegit llibres que en teoria eren a partir de 7 anys i m'he passat fantàsticament. I m'he llegit aquest, que és a partir de 10 anys, i he gaudit... i ho gaudiran els adults. Per tant, és un llibre perquè llegeixin criatures a partir de 10 anys i adults. Tothom a qui li agradi la bona literatura, i això passa amb aquest llibre, i Anna, crec que estàs d'acord amb mi, passa amb tota la literatura, encara que li pengem l'etiqueta d'infantil i juvenil.
Penseu que, almenys jo, quan escric, la primera lectora a la que vull atrapar és a mi. És a dir, jo m'ho he de passar bé escrivint. Si un llibre no m'interessa, no l'escric. Per molt que pensi que pot vendre, per molt que pensi... No, no em faré rica, eh? Potser... Bueno, sí, si ho compreu els llibres, sí. Però enteneu-me, és a dir, a la primera persona a la que vull seduir és a mi mateixa, la primera que intento fer riure, intento distreure, posar-li humor. L'humor és marca Manso, eh? Marca de la casa. El gradu, a diferents nivells, depèn del llibre. Aquí és una graduació tèbia, però perquè... mana molt la màgia i la tendresa, no? No sé si estaries d'acord, Aure, però hi ha humor, no? Els personatges aquests dels dos coloms que estan directament inspirats amb els Dupont, no? Aquesta manera de parlar que tenen divertida. Però la primera que vull seguir és a mi. Quan a mi em diuen, escolta, aquest llibre pel meu fill, i dic, sí, sí, pel teu fill, sí, però per tu, també.
També.
Tu sabràs, si te'l llegeixes o no, ja t'ho perdràs. Però que sàpigues que a tu també et pot agradar.
I, Anna, ara estaves explicant, no?, una mica que tu, a l'hora d'escriure el llibre, no?, plantejaves de veure, que no se m'adormi, no?
No se m'adormi.
Clar, plantejar-se l'escriptura d'un llibre a infants és diferent, podríem dir, de com es pot plantejar una novel·la per adults?
Doncs mira, quan alguna vegada he fet algun taller pel diari Ara per explicar com és la literatura infantil per escriure, he hagut de fer un esforç per explicar coses específiques, perquè l'estructura dramàtica és la mateixa, les eines són les mateixes, gairebé tot és el mateix, un 80% és el mateix, l'exigència... Mira, hauria de ser més, perquè tenim una doble responsabilitat. Hem de crear lectors en present ara, no lectors futurs, sinó lectors en present ara, però perquè després continuïn. Per tant, si jo ho faig malament i perdo lectors pel món, diguem-ne, ostres, és difícil recuperar un lector que durant la infantesa o la joventut no li agrada llegir perquè ha llegit llibres espantosos. Per tant, molta més exigència encara. I sí, hi ha algunes especificitats que és una cosa una mica espiritual, que és connectar. Connectar amb l'esperit d'aquella persona que eres tu a determinada edat, amb les ganes de voler ser-ho i amb les ganes de voler transmetre-ho al qui tens al davant en horitzontal. És a dir, si a tu en aquests moments no tens ganes de connectar amb els nens i nenes que saps, no? Ara són lectors, escolta, no t'hi dediquis. Mira-te'ls, tafaneja'ls, no sé. Parla amb nebots o amb... No? Si ja no en tens tant de la vora. Sí, has de voler jugar des de la posició d'adult, No és una infantilització de l'ofici. No, has de voler jugar. A mi de vegades em diuen, rius molt, tens molt sentit positiu. I penso, és que si no, no podria escriure la literatura infantil. Si no tingués aquest esperit de nena que defenso tant, de nena amb 52 anys, i havent viscut tot el que he viscut, que això no m'ho treu ningú.
L'Anna Manso, com a pitjor mare, té una màxima vital que signaríem tots, estic convençuda, Mercè, que diu que és que la perfecció mata i l'humor salva vides.
Sí, sí.
I això ho trasllada perfectament a tots els seus llibres i també amb aquest El llenguatge secret, que potser que és veritat que no és tan divertit com podrien ser altres, però que sí que té aquest rerefons d'humor que li agraïm molt que hi sigui. I Anna, jo em preguntava, clar, ara els nens, els hem de cuidar, no? Els hem d'oferir aquest producte literari que els enganxi, però clar, és que tenim una competència ferotge, que és el tema de les tauletes, dels ordinadors. No sé si vosaltres, quan us plantegeu com a escriptors, no escriure aquest llibre i saps que tens saps, aquesta taula d'aquí,
tanta
competència, això canvia d'alguna manera a l'hora de plantejar-se el llibre o no? Simplement seguiu treballant per fer un bon producte i confieu que s'hi enganxaran igualment?
Jo en aquest cas crec que el fet de venir del món del guió m'ajuda perquè tinc una visió més àgil de l'escriptura i de com entrar als temes. Jo si sempre mirava que la primera pàgina fos excel·lent i m'hi dedicava més que la resta del capítol, ara encara més, perquè la primera pàgina és fonamental, perquè els enganxis, perquè vegin de què vas, perquè vegin que no els has enredat amb la coberta i amb el títol i que la promesa està complerta, que els agradarà. Després, jo penso que els capítols curts ara els fem més curts i que les descripcions... Jo, per exemple, però també m'ha sortit de natural, les descripcions me n'adono que estem en un món audiovisual, estem en un món visual, i que, per tant, les descripcions que podríem fer els autors del segle XIX o de la primera meitat del XX ja no són tan necessàries, a no ser que siguin molt importants per a la novel·la. I fins i tot en les descripcions físiques, jo també m'imposo una cosa que vaig fer-ho de manera també natural i després vaig com analitzar, no? Només descric físicament allò que és important per a la història. I en aquest cas hi aplico un biaix de gènere, especialment amb les nenes i amb les noies i amb les dones de les novel·les, perquè el nostre cos no pot ser un subjecte de tema i de camp de batalla. I, per tant, jo explico si té implants coclears perquè importa, explico si és alta o baixa perquè importa, si és grassa o prima, si importa. I, si no, que cadascú s'ho tonegi, que per alguna cosa és literatura i no és una sèrie encara. A veure.
Avui estem al matí a Ràdio Estel. Laure Ferran, doncs, ens ha vingut molt ben acompanyada per Anna Manso. Ella és escriptora i guionista que va treure aquell llibre, El llenguatge secret, que potser, Anna, no som, no?, prou conscients que si ens enamorem dels llibres quan som petits, segurament seguirem estimant-los sempre.
A mi és el que em va passar, no?, quan a les escoles em pregunten per què et vas fer escriptora. Vaig dir perquè vaig tenir uns llibres que em van enamorar i em van salvar. Et salven de moltes coses, eh? Són una muralla fantàstica.
Te'n recordes del primer llibre que et va enamorar?
Mira, jo era una nena que ara fa poc ho parlava aquí, no?, que poques gràcies tenia naturals d'aquelles, la gent dibuixava, saltava, feia... No, jo llegia ràpid. I quan arribava l'hora de començar l'escola i m'havien fet anar a comprar els llibres, jo me'ls havia llegit. I no recordo un llibre en concret, però sí que recordo als 5 anys, el moment en què jo vaig fer clac, i vaig unir totes les lletres i vaig dir mi mamà, me mima, mi papà, fumem pipa, i em van dir Anna Maria, perquè llavors em deia Anna Maria jo. Vaig a buscar el següent quadernito i vaig anar saltant pel passadís d'aquella escola dient, perdoneu-me, sóc l'ama del món, perquè ja sé llegir, ja ho tinc tot. No? Aquesta sensació de, uah, això és bestial.
Tenies ja una arma poderosa.
Sí. O sigui, ja està, pot caure bombes, jo sé llegir, no? I els llibres d'escola molt ben triats que vaig tenir.
Uau, Aure, o sigui, el missatge que ens està enviant avui l'Anna Manso és que és això, som prou conscients, no? També ara els pares que ens estiguin escoltant, tiets, avis, d'aquesta arma poderosa que pot ser la lectura pels nostres fills.
No sé si ho som tots, moltes famílies sí, perquè val a dir que no oblidem, normalment parlem dels grans supervendes. Els grans supervendes en aquest país són els llibres destinats a infants. Sí. Per tant, vol dir que sí que som conscients del que és. També és veritat és que no sempre és fàcil competir en tots aquests estímuls externs que parlàvem. I sí que és veritat que la canalla més petita l'engresquem a llegir més fàcilment. Després arriba aquella etapa que tendeixen a fugir una mica dels llibres i ens costarà una mica més que s'hi mantinguin. Però jo crec que si ens hem enamorat dels llibres de petits, tard o d'hora hi tornarem. Per tant, el que hem de fer és facilitar-los bona literatura.
Només afegir que hi ha molta competència, però que podem convertir-ho en una complicitat. És a dir, els nens em poden trobar a mi a Instagram. I això per ells és brutal. Jo si hagués pogut trobar algú que jo admirava tan pròximament i veure-li la seva vida o què fa, o... és meravellós. Per tant, és competència i també pot ser un arma a favor que juguem per apropar.
Doncs, Anna Manso, moltíssimes... Mira, Aure, t'ho haig d'agrair, perquè, clar, Anna Manso és una d'aquelles persones... A mi ja m'havien avisat, eh? Diu, és que t'enganxarà, connectaràs. I de ben segur que tots els nostres oients també ara mateix estan...
Això és ràdio, però m'estic posant vermella, eh?
Anna Manso, ens han passat ja els minuts. Gràcies, Anna, per estar amb nosaltres. Gràcies, Aure. Avui ens ha presentat aquell magnífic llibre, El llenguatge secret. Enhorabona. I res, també, com et podem seguir a Instagram? Instagram, Anna?
Mira, amb el nom original d'Anna Manso.
Tal qual, així, eh? Anna Manso, directament a poder
trobar-la. Amb dues N's. Sí, i tant.
Doncs moltíssimes gràcies. Ara, normalment, aquí, olor de tinta. Clar, ens fa aquestes recomanacions, no?, per tots aquests oients, doncs, que va, què vull llegir, ara que ve el Pont del Pilar, no?, que tenim més temps.
Doncs mira, comencem per literatura, en aquest cas, per adults. Llavors, avui us volia descobrir un escriptor que a mi em té superenamorada, que és el Ken Harouf. Ell és l'autor de la trilogia de Holt, que en aquest cas a casa nostra ha publicat el Periscopi. És també autor d'un altre llibre que es diu Nosaltres en la nit, que en aquest cas publica Angle Editorial, que és l'obra pòstuma, que per cert va ser portada al cinema, protagonitzada per Robert Redford i Jane Fonda. Per tant, si no l'heu vista, també us la recomano moltíssim. És un novel·lista nord-americà que va morir el 2014. Totes les seves novel·les tenen lloc a aquesta ciutat fictícia de Holt i s'inspira una mica en el poble on ell va viure durant molts anys a Colorado. La veritat és que és un autor que ens ofereix una prosa molt senzilla, que quan el comencem a llegir potser no som conscients de com de meravellosa serà la lectura dels seus llibres, però a poc a poc hi anem entrant, anem aprofundint i ens anem adonant de tot aquest treball que fa ell de descripció de personatges, tot un viatge narratiu al llarg del que és el cicle vital de les persones. Per tant, són lectures que us recomanaria moltíssim. Ken Harouf, trobeu els seus llibres, com deia, a Periscopi o també a Angle Editorial, i doneu-li una oportunitat perquè crec que us enganxarà moltíssim. Aquesta és la meva recomanació personal, però també li hem demanat a la Núria de la llibreria Canillo de Castelldefels que ens fes la seva i que ens recomanés una novel·la que li hagi agradat.
Hola, sóc la Núria de la llibreria Canillo de Castelldefels i us vull recomanar l'últim llibre de John Bilbao, Los extraños, que ha publicat l'editorial Impedimenta. És una història senzilla amb tocs d'autoficció on recupera dos personatges ja coneguts pels seus lectors, en John i la Caterina, aquesta vegada a Ribadesella, ciutat natal de John Bilbao, on es troben vivint a la casona que els pares del John tenen allà. La visita inesperada d'un cosí no recordat d'en John i la seva parella farà capgirar les seves vides. Aquests estranys aniran ocupant la casa i convertint-se en una presència angoixant per als nostres protagonistes. Amb aquesta novel·la, John Bilbao consolida la seva extraordinària capacitat per desvetllar el pertorbador que s'oculta darrere les històries més quotidianes. Esperem que us agradi i sorprengui tant com a nosaltres.
Doncs moltíssimes aquesta... gràcies, per aquesta bona...
una bona recomanació. I després, molt ràpidament, si et sembla, per acabar, tornem a recuperar la literatura infantil. Vinga, i juvenil. Va. Jo us proposo personalment dos títols que tenen la lletra en comú en el seu títol, però que no tenen res a veure. El primer es diu Em dic A, és de Steve Tassane, en traducció de Maria Rosic, i publica Calandraca. Estaria recomanat a partir de 12 anys aproximadament, i és un llibre que ens parla dels refugiats, i aquest A és un nen, el nen protagonista, que com que ningú sap com és, d'on és, ni com ve, ni quina família té, els responsables del camp es refereixen a ell com A, i a partir d'aquí ens explica tota la seva història. Crec que és una eina fantàstica perquè puguem reflexionar amb la infància d'aquesta realitat tan dura que es viu als camps de refugiats. I la segona proposta seria Cartes al senyor A, d'Anna Sakovich, amb il·lustracions d'Eva Beniak-Hremska i traducció de Carolina Jaseska. En aquest cas publica Tule Edicions, és recomanat a partir d'11 anys, i aquest llibre el que es fa és parlar-nos de l'Alzheimer. Per tant, lligaria una mica amb aquest el llenguatge secret de l'Anna Manso que avui us presentàvem. I la tercera recomanació, molt ràpida, com sempre, des d'una llibreria, en aquest cas la Marta, de la llibreria El Gat Pelut, d'aquí del barri de Sants de Barcelona, que ens aquesta recomanació.
Hola, sóc la Marta de la llibreria El Gat Pelut de Barcelona i us vull recomanar Sunakai, escrit per Meritxell Martí, il·lustrat per Xavier Salomó i publicat per l'editorial Flamboyant. Sunakai ens explica la història de dues germanes, la Sunan i la Kai, que viuen en un món en el que el plàstic i la contaminació han guanyat la batalla a la humanitat. Casa seva s'alça sobre una enorme illa de plàstic, Sunakai. És un àlbum preciós, amb l'estil inconfusible del tàndem Martí-Salomó i que, com a Sota les onades, presenta històries realistes però també amb un punt de fantasia que els fa accessibles tant a públic infantil com a adult. Un àlbum per prendre una mica més de consciència sobre la crisi climàtica i les conseqüències que té la generació de residus plàstics i el fet que amb el temps hem convertit el mar en una deixalleria. Amb tot, també és una història per mantenir l'esperança.
Ostres, Aure, grans recomanacions, eh? I ara també de cara al Pont del Pilar, tenim els deures posats, eh?
Hem fet llista avui, recordar-vos de Ken Harouf, sobretot per als adults, si voleu descobrir un autor que us agradarà. proveu-lo.
I jo em quedo amb aquest llenguatge secret d'Anna Manso, que serà doncs, la meva obra literària, si m'ho permets dir-ho així, per aquest cap de setmana. Cuida't moltíssim. Gràcies, Aure.
Gràcies a vosaltres.
Ara mateix, res segons, i ens situem ja al punt de 2:15 del matí d'aquest divendres 8 d'octubre. Ja tenim aquí la lupa posada avui de David Serra. Movem del terreny cultural dels llibres, passem al cinema, perquè els divendres, dia d'estrenes, posem la lupa al Setiar i, com sempre, comencem amb el fragment d'una pel·lícula que no us direm quina és fins al final.
Dios mío! Ah! Dios! Dios! Estoy ardiendo!
David Serra, bon dia. De nou. Ens donaràs alguna pista o no? Hola. Jo crec que la tinc per això, eh?
A veure... Sí, espera, mira, ara. Aquesta és una pista sonora. A veure, podem deduir que es tracta d'una pel·lícula de terror, això sí, que té molt a veure amb el protagonista de l'edició número 54 del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catdalt de Sitges, que es va inaugurar ahir. Al final ho direm, al final ho direm. Mira, avui que us he preparat. A veure, sense moure'ns d'aquest escenari del terror, que sé que us apassiona, sobretot a l'Olga, us he preparat un petit homenatge. A veure, no diré les pel·lícules que fan més por, o els grans mostres del cinema de terror, o aquelles pel·lis de por que, tot i la bona voluntat, més que por fan riure. Això un dia en prepararem alguna. Posarem música de terror. Posarem música al terror i he seleccionat 5 pel·lícules del gènere que tenen una particularitat. És la cançó banda sonora que les acompanya, ja abans de veure-la genera una miqueta de mal rotllo, o no, i potser ens porten a la confusió. I entre les 5 n'haureu de triar una.
Val. Hola, vinga, va, Diego, bon sem. Dia. La Marta també s'afegeix.
Sí. M'agrada molt.
Val. Això és bona voluntat, eh?
Vinga,
venir
va.
A passar por.
La primera, eh? Un clàssic del cinema sobrenatural que té el diable com a protagonista, Satanàs, dins el cos d'un nen, Damien.
Ja fa por. Això ja fa por.
És esplèndida, aquesta.
Per entrar al piano.
M'he hagut de treure el jersei.
Ja estava, clar.
M'estic posant nerviosa.
És la intrigant cançó que escoltem només començar La profecia, que és una pel·lícula de l'any 76 de Richard Donner. No sé si l'heu vist, protagonitzada per Gregory Peck i Lee Remick. Molt recomanable. Ells són els pares de Damien, que és l'origen d'una terrible profecia.
Jo he vist l'inici, però ja vaig dir fins aquí.
No. Fa molta... por.
Fa molta por, La profecia.
Molta por, però no és aquella por d'espans, de sustos, no, sinó de molt més del que diu i del que transmet. El compositor d'aquesta fantàstica cançó, perquè això és una cançó, és Jerry Goldsmith, que a més també és l'autor de la banda sonora de la pel·lícula, i totes dues, cançó i banda sonora, van estar nominades a l'Oscar i va guanyar aquesta segona, la banda sonora. La cançó, no. Per cert, darrere La profecia, i també crec que algun dia en podríem parlar, hi ha una història de maleficis reals que val la pena també conèixer.
Estava fent mal de panxa.
Vinga, va, anem a la segona. La segona us agradarà més. Un altre clàssic, una altra gran pel·lícula, una altra pel·li satànica. Està, en aquest cas, dirigida l'any 68 per Roman Polanski. Diré el títol en anglès, perquè el títol doblat fa spoiler, un spoiler immens, el spoiler més gran de la història del cinema. Es diu Rosemary's Baby, i aquest és el tema dels crèdits. És... us agradarà, perquè és una cançó de bressol amb una música molt...
això ui, per també molt típic, no? De por?
Ara. Malament.
Va, Olga.
Segur qui canta?
Cantem.
Segur qui canta?
La Mia Farrow?
Mia Farrow, la protagonista.
Sí? Jo t'haig de dir que és una de les meves pel·lis preferides,
sí,
eh?
Sí. És,
està, bueno, m'encanta.
Això és Roman Polanski?
Això, Roman Polanski, sí. A veure, si dic el títol en castellà és La semilla del diable, perquè tothom el coneix, segurament et sonarà
de fet,
més.
En l'edifici on es va rodar aquesta pel·li, també, eh?
És un dia
ho podem explicar, eh? Sí.
Sí, també és una pel·lícula que té certs maleficis.
Que porta per darrere, sí.
Un d'ells, per exemple, el compositor d'aquesta música, Krzysztof Komeda, és d'origen polonès. Va morir un any després d'estrenar-se la pel·lícula. Tenia només 37 anys, estava celebrant una festa a casa, va relliscar i a causa del cop va estar en coma 4 mesos i mai més ja es va despertar.
Ara el José ja està posant intensitat. Sí,
Mia Farrow també fa por, ella...
Sí, aquesta pel·lícula té un final també... impressionant, d'aquells bons finals de la història del cinema.
No, ja et dic, a mi, la senyora del Diablo, sí, és una
molta,
top.
També.
Va, anem per una
però
altra?
També és d'aquelles pel·lícules que, home, esteu d'acord que no fan sustos?
No, és un terror més, més psicològic, no?
Sí, exacte. Sí, va per aquí la cosa.
I clar, també no la veus ara i és més antiga, però sí. Clar, en el seu moment... Ostres.
Però, home, imagina't, això, el 68. La tercera, aquesta potser que, aquesta que ens, la pel·lícula no és tan coneguda, però també val molt la pena... Ah, també és una cançó plena de tendresa. És una cançó que canta una nena plena d'innocència. We lay my love and I beneath a weeping willow, but now alone I love.
Sempre cantant nenes.
Clar, però li fa més por. Nens o nenes?
O nens amb una veu molt aguda.
També. Ja. Tenim a la Olga ja, que no sabem si respira o no.
Us dic en sèrio, estic molt nerviosa. Tinc com l'estómac contret.
No, és que és el que has dit. Són cançons que no semblen que siguin de pel·lícules de por, però ho són. A veure, aquest és un dels diferents moments de suspense, que és una pel·lícula de l'any 61, dirigida per Jack Clayton, protagonitzada per Deborah Kerr, que és la institutriu de dos nens orfes que viuen en una gran mansió. Que diríem, aquesta gran mansió té presències misterioses i aterridores.
Jo trobo que siguin cases així, no? A mi fa molta por, ja, també. Sí.
Aquesta no és una pel·lícula, a veure, que sigui allò terror, que faci molta por, però estem parlant també de l'any 61. A veure, és l'adaptació d'un altre pas de rosca, la novel·la, el clàssic de Henry James, en castellà, Otra vuelta de tuerca. Se n'han fet moltíssimes adaptacions. Aquesta es va dir aquí Suspense, en anglès The Innocents, i té també els seus moments així com de passar una miqueta malament.
I ai, aquesta.
Ai, la quarta. Ai, la quarta, aquesta. Atenció, pareu molt l'orella per gaudir d'una magnífica banda sonora. I a veure, aquesta no ha de fer por. Més nens.
Sempre nens.
Aquesta no fa por.
Aquesta realment maca, no?
Sí.
Tu saps de quina pel·li és o no?
L'he vist aquí al guió.
Però
no us ho perdeu, que jo aquesta pel·li l'he vist.
Ah.
Sola a casa, un divendres per la nit.
No deu ser de gaire por, doncs.
Era adolescent, no sé com ho vaig suportar, un moment d'inconsciència.
És de molta por, aquesta
pel·lícula. Sí, quina és?
Quantes has vist? Perquè quantes n'hi ha?
A veure, hi ha el Poltergeist, que és aquesta, l'original. Ah. Després hi ha una segona o tercera pel·li. Després va fer un remake.
Aquest que n'hi ha quatre,
o... anys. Sí, però la última no és idèntica a la primera. És un remake, no és una seqüela. A veure, ningú diria que aquesta música tan preciosa és de Poltergeist, aquesta pel·lícula Cases Enfantades, Encantades, Plenes de Fantasmes, dirigides per Tobe Hooper, produïda per Steven Spielberg, i la banda sonora és novament de Jerry Goldsmith, com a la profecia, i aquest tema, aparentment calmat i bonic, fixeu-vos com acaba.
Que els riures aquests, no...
Aquest és més maco, quan s'anen somrient i rient, que no passagi
res. Llavors,
que ens estàs posant amb aquest ambient, David, sí. Que és que avui no dormirem.
Va, és curiós, no, els nens? Això també és curiós com els nens s'utilitzen sempre com a elements de...
Clar, perquè és la innocència aquesta dels nens sorprèn, amb una pel·lícula de por més. Que encara dona més mal rotllo, diríem. Seria així.
I després els pallassos, també, és un element.
Els pallassos fan molta por.
Sempre.
Moltíssima por. Ahir, per exemple. I és l'única novel·la que he passat por. No, com a novel·la, no com a pel·lícula.
Ja, prou, treu els nens.
Treu els nens,
Cosi.
Doncs mira, els nens també són els protagonistes de l'última cançó de la llista. Aquesta va amb lletra. Una cançó infantil que estan cantant unes nenes mentre salten a corda. Sí, la lletra diu exactament... És un joc, un joc de per saltar corda.
I qui mana en aquest joc?
Canta viva voz.
Sí.
3, 4, el hombre del saco. 5, 6, decid lo que veis. 7, 8, cómete un bizcocho, perquè arriba amb 8, i 9, 10, ¿dónde está Fred? Però qui és Fred? Fred és més conegut pel seu cognom Krueger, Freddy Krueger, en la primera pel·lícula de la llarguíssima saga, Pesadilla en el Elm Street. És l'única que val la pena.
Passadíssima saga, has dit?
Llarguíssima, ah, vale, i pesadíssima. No, llarguíssima i pesadíssima. Perquè l'única que val la pena és la primera. Realment, aquesta també, jo la vaig veure amb un grup d'amics a casa i no vam passar massa bé. A partir de la... O sigui, les que venen després ja no tenen... No cal, no cal, no cal. O sigui que són 6 o 7 o 8.
Però el bizcocho trenca una mica, no?, amb aquest clímax...
Clar, però és que, clar, havien de rimar amb castellà... Amb...
A mi m'ha fet riure.
Perquè ja t'han vist. I després, cataclac.
I és que jo crec que el punt, ara que ha dit la Marta, David, és el, quan agafes el punt de riure't, és quan ja es trenca el clímax, no?, i perds, no?, la por, en aquest sentit, saps? Quan t'hi poses tant, que comences com ara la Olga, que...
L'Olga està mirant les finestres
però
aquestes de l'estudi.
Però quan li busques el sentit còmic a tot, és quan sí. Hi ha la por...
Ja, però és que hi ha pel·lícules que jo crec que encara que li busquis el sentit còmic no li trobes, eh? Perquè és complicat. I a mi em posen, diu, busca el sentit còmic de La Semilla del Diablo o de La Profecia. Jo no sabria si el trobaria, eh? Aneu de triar una.
Va, ràpidament, quina us quedeu?
Jo ho tinc claríssim. Polstergate, al principi.
Per maca.
Per maca.
Mm. A mi m'ha agradat la que era a capella... Una veu d'una nena...
Ah, la de suspense.
Aquesta.
Jo crec que la primera, la profecia.
La profecia.
Sí, les fem totes.
Ara ho hem empatat.
I tu amb quina et quedes?
Jo és que em quedo també... M'arriba molt i vaig passar molt malament amb la profecia. Per tant, escolta, avui faré com amb el Pol, ja que heu triat una, o hem triat entre tots una, en lloc de posar la cançó final d'aquesta secció, doncs posarem la profecia un altre cop.
Pues va, la posem i ja dona pas a la Marta perquè se'ns estan acabant ja els minuts aquí al matí a Ràdio Estel, que la poses, José, quina és esta, no?
Oh.
Madre mía, vaya, prou que jo, si no, avui no dormiré. Gràcies, David Serra.
De res.
Sort gràcies,
que
sort que, exacte. Marta, va, què? Com va això, Perquè ha arribat el moment més esperat de la setmana.
Sí, som conscients que tenim a mitja Catalunya en suspens. Respireu tranquils, que ha arribat el moment de conèixer el guanyador de la nostra cistella Capravo, que ja ho sabeu, sortegem setmanalment aquí al matí a Ràdio Estel. Jo havia fitxat el Galdric, el nostre productor, per fer de, com a mà innocent, però incomprensiblement ha preferit agafar un tren a Lleida. Per tant, si us sembla bé, avui la mà innocent serà la meva. Avui us preguntàvem... Quin creuer amb nom de sèrie de televisió arriba avui al port de Barcelona? I la resposta era Aïda, un creuer amb 1.643 cabines i capacitat per a 3.286 persones. Va. I ara arriba el moment de fer girar el bombo.
Tant, ara. Nom del guanyador, guanyadora. És... Ostres, aquí hi ha nervis, eh? Bueno, heu de saber una cosa. Mira, amb aquests nervis que arribem al final del programa, que... La setmana que ve encara teniu oportunitat per guanyar més cistelles que Bravo. Però el nom del guanyador és...
Roser Grases. Roser. Enhorabona a la Roser. S'emporta una fantàstica cistella.
Mare meva, es nota que volem marxar de cap de setmana ja. Roser, moltes felicitats a la Roser per aquesta cistella que Bravo i també pel que va ser ahir el seu sant. Per tant, la felicitem. I res, dir-vos que moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres al matí a Ràdio Estel. Us deixem amb Ignasi Miranda, que ja el tenim preparat a l'espai informatiu religiós de Ràdio Estel. Sense distància, que vagi molt bé. Bon cap de setmana. Tornem dilluns, eh? Estem amb vosaltres aquí al matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Tot Sardana, un programa per enaltir, promocionar i promoure la dansa nacional de Catalunya. Actualitat, l'agenda sardanista, les estrenes, les peticions, les dedicatòries i molt més. Cada diumenge de 9 a 10 del matí, Tot Sardana a Ràdio Estel, amb en Gerard Carrión. Us hi espero.
Cocodril Club. Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Estel els dissabtes i diumenges de 2 a 3 de la tarda. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, de 14 a 15 hores, a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.